conclusiones.
Guillermo,
es la verdad. Y tengo razón.
Guillermo tiene razón. Guillermo siempre la tiene.
Sean cuales sean las consecuencias, para él o para cualquier otro, Guillermo de Baskerville ha de demostrar que siempre tiene razón.
¿No fueron tu vanidad, tu tozudez y tu orgullo intelectual motivo de anteriores conflictos con Bernardo?
No tientes al destino por segunda vez. En esta ocasión ni el emperador podrá salvarte si te enfrentas a Bernardo.
Víctor Alexandre, benvingut.
Hola, Carme, bon dia.
Avui hem escoltat un fragment que més o menys podríem allò localitzar. Es pot identificar pel doblador, també? Pel doblador del protagonista, Sean Connery?
Sí, aquesta pel·lícula, de fet, és fàcil de reconèixer perquè molta gent l'ha vista, i perquè es va parlar molt d'ella, doncs, en el seu moment. És el nom de la Rosa, certament, eh? I si en parlem avui és el motiu de la mort recent, concretament el dia 19 de febrer passat, d'Umberto Eco, que era l'autor de la novel·la en la qual la pel·lícula es basa. I és que la pel·lícula va ser vista, com dic, per moltíssima gent. Era la seva novel·la era una novel·la mundialment famosa. Ell, de fet, escrivia assaig, no era un novel·lista, escrivia assaig i feia, doncs, parlava de sobretot dels sistemes de comunicació, de l'estructuració dels discursos, del llenguatge que s'utilitza, etc. I de cop i volta va tenir la pensada de fer una novel·la. I va ser un bon encert, va fer Diana, perquè la novel·la, doncs, això, es va ser un èxit mundial. I aleshores aquesta és la raó per la qual els productors es van sentir atrets a portar-la al cinema. Van agafar el director Jean-Jacques Annaud, que era un home que 5 anys enrere havia tingut un gran èxit amb la pel·lícula La recerca del foc, i aleshores van posar fil a l'agulla i van agafar un repartiment extensíssim, sortia una pila de gent, moltíssima gent, però només dos dels actors que hi sortien tenien nom, eren coneguts. La resta eren desconeguts. Els coneguts eren Sean Connery i Farik Murray Abraham, que feien el bo i el dolent de la pel·lícula. La resta eren desconeguts. El bo, Sean Connery, interpreta a Guillem de Baskerville, que és un inquisidor penedit, i després el Murray Abraham interpreta a Bernardo Guy, que és un inquisidor allò pertinaç, és allò un fanàtic, un foll, una cosa terrible, no?, que va existir realment. I bé, la resta d'actors, com dic, són desconeguts, però sortien després en uns papers més petits el que fa de deixeble de Sean Connery, de Guillem de Baskerville, que és Christian Slater, que ara sí és un actor una mica conegut, però que en aquell moment començava, tenia 17 anys, que fa de deixeble, que es diu Adzo. I després una actriu, que la pel·lícula no té nom perquè té una presència fugaz, que una noia que té relació amb el deixeble, que no té nom, i és l'actriu xilena Valentina Vargas. I bé, en aquell moment, quan fan aquesta pel·lícula, han passat gairebé 30 anys, doncs, és a dir, que Connery tenia 56 anys i ara en té 85. Ha passat el temps, eh?
Estem parlant de 1986,
sí,
no?, la pel·lícula.
Sí, i tant, sí. I l'estrena oficial d'aquesta pel·lícula, del nom de la Rosa, es va fer a Florència l'any 86, perquè coincidia que en aquell moment Florència era la capital europea de la cultura, i van pensar que era un bon marc per encabir-hi l'estrena del film. Aquest és un fragment de la pel·lícula.
Espero que mis palabras no os hayan irritado, Fray Guillermo, pero he oído a unas personas que reían de cosas risibles. Los franciscanos, sin embargo, pertenecéis a una orden donde la risa se contempla con indulgencia.
Sí, es cierto. San Francisco tenía mucha tendencia a la risa.
La risa es un viento diabólico que deforma las facciones y hace que los hombres parezcan monos.
Los monos no ríen. La risa es un atributo humano.
Como el pecado. Cristo nunca rió.
¿Podemos asegurarlo?
En ningún momento de las Escrituras se dice que riera.
Tampoco en ningún momento se dice que no lo hizo. Si hasta se sabe que los santos se valían del humor para ridiculizar a los enemigos de la fe. Por ejemplo, cuando los paganos sumergieron a San Mauro en agua hirviendo, él se quejó de que su baño estaba frío. El sultán metió su mano en él y se la escaldó.
Un santo sumergido en agua hirviendo no bromea con gracias infantiles, reprime sus gritos y sufre por la verdad.
No obstante, Aristóteles dedicó su segundo libro de poética al humor como instrumento de la verdad.
¿Habéis leído esa obra?
No, claro que no. Se perdió hace muchos siglos.
No se perdió. Jamás fue escrita. Porque la providencia no desea que se glorifiquen las cosas fútiles.
Oh, eso es discutible. Yo pienso...
¡Ya basta! Esta abadía está entristecida por el dolor. Y vos pretendéis turbar nuestra pena con burlas vanas.
Perdonadme, venerable Jorge. Mis comentarios estaban fuera de lugar.
Acabem d'escoltar un fragment del Nom de la Rosa, una pel·lícula que es presentava el 1986. Si no tinc mal entès, la novel·la és del 1980, per tant, són 6 anys que durant aquest temps, fins que no va arribar la pel·lícula, quants exemplars es van arribar a vendre?
Uf, una barbaritat, una autèntica barbaritat. Aquesta és la raó per la qual els productors van dir, ostres, aquí hi ha negoci. Perquè l'havia llegida tanta gent, la novel·la, que van pensar, doncs, tindrem molts espectadors. Fixa't, abans que la pel·lícula s'estrenés, només a Itàlia, només en aquell país, ja s'havien venut 1.200.000 exemplars. I 4 milions a la resta del món. S'havien fet 19 edicions en tapa dura i 14 en edició de butxaca. És a dir, que va ser un èxit... Però és clar, quan la pel·lícula es va estrenar, a partir d'aquell moment, les vendes es van disparar.
Sí, encara va ajudar més a la venda de la novel·la.
Clar, sí, perquè moltíssima gent considerava que l'havia de tenir, se l'havia de comprar i l'havia de tenir a casa. Una altra cosa és que la gent la llegís. I dic això perquè veure, fins i tot els mateixos actors van tenir problemes per llegir-se la novel·la, perquè el Christian Slater, el que fa de deixeble, va confessar que ho havia intentat diverses vegades i que no se n'havia sortit.
Doncs mira, li va passar com a mi.
Sí, s'ha de reconèixer una cosa, i és que la novel·la està ple de dades que poden enfarfagar una mica el que és la narrativa pròpiament dita del text, perquè hi ha moltes dades històriques, hi ha llatí, hi ha el tema filosòfic, hi ha el tema de la filologia, vull dir, molta dada històrica, tot això pot enfarfegar una mica la lectura. I Valentina Vargas, l'actriu de la pel·lícula, ella va dir que havia trigat mig any a llegir-la, la novel·la, mig any, finalment se n'havia sortit i que considerava que era una obra mestra.
Hace ya bastantes días que os estoy esperando, Guillermo.
Habéis tenido que venir volando para llegar antes que nosotros.
Habéis descubierto muchas cosas desde vuestra llegada a esta abadía, pero el atajo a través del laberinto no figura entre ellas. Bien, pues, ¿qué es lo que queréis?
Quiero ver el libro en griego que, según vos, jamás fue escrito. Un libro dedicado a la comedia, la cual odiáis tanto como odiáis la risa. Quiero ver la que seguramente es la única copia existente del segundo libro de poética de Aristóteles.
Ah, Guillermo, qué magnífico bibliotecario hubierais sido. Tened. Aquí está vuestro merecido premio. Leedlo. Hojead sus secretos. Habéis ganado.
Com acostuma a passar en aquests casos, quan hi ha pel·lícula, quan hi ha llibre, doncs es creen detractors i gent que considera que és una obra d'art o que és fidel a la novel·la. En aquest cas hi va haver molta disparitat d'opinions entre la novel·la i la pel·lícula?
Ui, sí, hi va haver una aferrissada controvèrsia. una gran entre els defensors de la versió literària i els defensors de la cinematogràfica, però en posicions absolutament radicalitzades, vull dir, una cosa terrible. De tota manera, cal tenir en compte una cosa, i és que Umberto Eco va intervenir en el guió del film. Hi havia quatre guionistes més. I, per tant, ell era part una mica de tot plegat, no?, de la versió cinematogràfica. El que sí que és cert, ell estava d'acord en que la pel·lícula se centrés sobretot en el tema més aviat de la intriga criminal, que no pas dels altres aspectes. Ja ho admetia ell, ja entenia que allò era una pel·lícula. Ell, de fet, va defensar el dret de Jean-Jacques Hano a fer la pel·lícula que volgués. I a més ho va especificar amb aquestes paraules. Ell va dir: l'autor ha de morir després d'haver escrit. Ho ha de fer per no interferir en el camí del text. I jo hi estic d'acord com a escriptor, és a dir, jo subscric aquestes paraules. Si defensem la llibertat d'expressió a l'hora de treballar, doncs hem de defensar també que els altres la puguin exercir. I, per tant, un director de cinema també és un creador. I ell, a partir d'un text determinat, fa la seva creació. A tu et pot agradar o no, això sí, és legítim, però si li vens els drets, doncs és una persona en la qual i confies en funció del projecte que et presenten, després ho has d'acceptar, encara que potser és un nyap, pot ser-ho. També hi ha pel·lícules que són millors que l'original, depèn, no? Són creacions diferents, són llenguatges diferents.
Ara que no m'estranya la controvèrsia que tu comentaves, perquè, clar, si hi havia tant detall a la novel·la, sí, cinematogràficament es feia complicat, no?, poder traslladar-ho.
Tu diràs, és que no, primer que no pots, perquè necessitaries una pel·lícula que durés una pila d'hores. I després que t'has de centrar en uns personatges, obviar uns altres, perquè si no acabaries mai, i has d'anar una mica directe al gra, que és el que li interessa a l'espectador. Si vol ampliar tot això, té la novel·la. Pot fer les dues coses. Una cosa no exclou l'altra, oi? Ara escoltarem una escena del film. Aquesta escena està doblada per Fernando Ulloa. És mort aquest actor de doblatge. Era... Per identificar, perquè els oients l'identifiquin, era la veu que habitualment doblava James Stewart. Aquesta veu encarna el personatge del deixeble, Adzo, perquè representa que ja és un home vell, s'ha envellit, ara s'ha convertit en un home vell, que recorda, malgrat el temps que ha passat, la noia que un dia, com un llampec, va passar per la seva vida i que el va lluernar i que, malgrat el pas dels anys, no ha pogut oblidar.
Jamás me arrepentí de mi decisión, pues aprendí de mi maestro muchas cosas sabias, buenas y verdaderas. Cuando al fin nos separamos, me regaló sus anteojos. Yo aún era joven, dijo, pero algún día me serían útiles. Y de hecho, ahora los llevo sobre mi nariz mientras escribo estas líneas. Después me dio un fuerte abrazo, como un padre, y se despidió de mí. Nunca más volví a verle, y no sé lo que fue de él, pero ruego siempre a Dios que haya acogido su alma y le haya perdonado las pequeñas vanidades que su orgullo intelectual le llevó a cometer. Sin embargo, ahora que soy un hombre muy viejo, debo confesar que de todos los rostros del pasado que se me aparecen, aquel que veo con más claridad es el de la muchacha con la que nunca he dejado de soñar a lo largo de todos estos años. Ella fue el único amor terrenal de mi vida, aunque jamás supe ni sabré su nombre.
Víctor, si parlem de particularitats d'aquesta pel·lícula, quines en podríem destacar? Tant pel que fa al rigor com a la falta de rigor, segurament, de les imatges.
Sí, de fet, aquesta pel·lícula va tenir un pressupost, una part del pressupost, dedicat al tema de l'assessorament. Hi havia assessorament històric, religiós, arquitectònic, litúrgic, heràldic, Malgrat això, es va prendre algunes llicències. Hi havia llicències. Una d'elles, com hem dit, era obviar tota determinada part del relat més descriptiu i centrar-se en la trama criminal de la novel·la, concretament. Una altra llicència que hi havia, per exemple, era doncs, el fet de, tractant-se de l'edat mitjana, incorporar-hi elements del Renaixement. Que això, per gent doncs, més estudiosa del tema, doncs, els podia...
Una aberració, no?
Sí, treure de polleguera. Però, bé, malgrat això, es pot dir que la pel·lícula era bastant correcta, era bastant rigorosa. El que sí hi ha a la pel·lícula és moltes picades d'ullet, que també hi són a la novel·la, algunes. És a dir, moltes al·lusions, moltes homenatges, per exemple, a Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes. De fet, el nom que té el protagonista, Guillem de Baskerville, ja fa al·lusió a la novel·la El gos dels Baskerville, de Conan Doyle. Després, les ulleres d'augment que porta Connery aboquen la lupa famosa de Sherlock Holmes. Després hi ha la praxi deductiva que utilitza Connery, el personatge, doncs també és molt pròpia de Sherlock Holmes. Un altre detall, per exemple, és el fet que el seu deixeble es digui Adzo, que sona una mica com Watson. Fins i tot hi ha un moment a la frase, una frase a la pel·lícula en què el Connery, el mestre, li diu al deixeble no, estimat, Adzo, és elemental.
O sigui, són moltes coincidències.
Sí, no, era... També hi ha un homenatge d'Umberto Eco a Jorge Luis Borges, perquè era un referent seu, i aleshores indirectament li posa el seu nom a un personatge del film que es diu Jorge de Burgos. Jorge Luis Borges, Jorge de Burgos, utilitza això. I bé, en definitiva, partint d'un suposat, d'un teòric segon llibre de poètica d'Aristòtil, doncs la pel·lícula doncs, se centra en... Veiem que els crims que es cometen en aquesta història estan relacionats amb el riure, amb l'aversió al riure, amb l'al·lèrgia al riure. El riure com un element, com un atribut humà perniciós, perquè el riure foragit a la por, i sense por no hi ha fe. Per tancar aquest comiat, aquest homenatge que li hem dedicat avui a Umberto Eco, motiu de la seva mort, a través de la seva novel·la més famosa portada al cinema, El nom de la Rosa, escoltarem un fragment de la banda sonora que va compondre James Horner.
Molt bé, gràcies, Víctor. Fins la propera.
A reveure.